Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Vuit minuts passen de les 11 del matí. Obrim l'espai Making Off dedicat a la crítica i a les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Saludem a l'Àngel Comas. Molt
Hola,
bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Tot bé?
Sí, sí, bé.
Mira, et saludem a tu i felicitem l'Eva, què et sembla?
Em sembla molt bé. Felicitem l'Eva primer perquè s'ho mereix. Eh?
Home, gràcies, macos. A part que s'ho mereix, perquè hi ha un motiu de pes. Per què t'hem de felicitar,
que es,
Eva?
Que es casa o què?
Perquè no. M'han donat el Nobel radiofònic.
No, el radiofònic.
Tampoc.
A Londres també?
No, a Londres, sí, seria a Londres.
I per què la felicitem, per cert?
Perquè avui fa anys.
Faig anys.
I com es fan els anys?
Amb el temps.
Empenyent els dies, les setmanes i els mesos.
Cada 365 dies, cada 365 en fas un mes.
Ah, ja. Doncs felicitats, perquè no se'n noten, eh? Que no se li noten?
No, per ella no passa el temps.
No passa. Sembla ahir, no?, que la van conèixer.
I tant.
Sí, perquè ja deus portar aquí 3 anys, no?, que ben bé.
Més.
Com més?
Més.
Més de 3 anys?
I tant.
I què feies?
Doncs mira, estava aquí al magazín, però estava, no sé si te'n recordes, estàvem amb el Sergi i el Sergio.
Sí, me'n recordo, sí. Me'n doncs recordo mira. Que estaves a la plaça del monestir un dia del Dia del Llibre allà.
Pot ser, algun Sant Jordi.
Llavors que tenies 15 anys, o sigui?
No, en tenia...
Va començar amb el prematur.
Però com vas començar tu?
En tenia 19 o 20, 19 o 20.
O i 18 també.
O 18 cap a 19, ara no me'n recordo, sí.
Pues mira, no
li falla la memòria, eh?
Ara, mira, ara estic mirant la cara, no té arrugues,
no,
els ulls,
home, faltaria
els ulls
més, ara.
Són lluents, no, escolta, no porto ulleres, per exemple?
Sí, en porto, sí.
Sí, i de les treus aquí...
Però és que ens veu molt bé, ens veu bé.
És que no hi veig de lluny, Àngel, no hi veig de lluny. Si hagués d'anar, sempre ho dic, si hagués d'anar a veure uns subtítols a una pel·li, les hauria d'agafar. Perquè,
no el diguis.
Sí, per llegir uns subtítols em costaria.
Està explicant intimitat, has vist?
Sí, sí.
Avui té el punt dèbil. Tindrem que atacar-la, avui, Carme.
Avui no, dèbil. Home. No. L'hem de tractar bé. Eva, sí, anem a veure com estan les estrenes. Què tenim?
Anem a conèixer la primera estrena d'aquest cap de setmana. En tenim tres. I començarem per Snowden, que la podrem veure a Yelmo.
Por lo que veo, llevas caminando con las dos piernas rotas varias semanas.
¿Cuándo podré volver?
Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país.
¿Querías ser de las fuerzas especiales?
Sí, señor.
¿Por qué quieres entrar en la CIA?
Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo.
El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas.
Terminado.
¿En 40 minutos?
38, señor. ¿Qué hago ahora?
Lo que te dé la gana.
El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto.
¿Puedes contarme algún detalle?
Ya sabes que no.
Encuentra al terrorista en el pajar de Internet.
Tienes a la gente muy contenta.
Gracias.
¿Preparado para la acción?
¡Qué cursilada!
¿Cómo es esto posible?
Doncs Snowden s'estrena a Yelmo, dirigida per Oliver Stone... I podrem veure algunes cares conegudes, per exemple, qui interpreta Snowden és en Joseph Gordon-Levitt, i ens explica, no té gaire secret amb aquest títol, la vida d'Edward Snowden, no? Aquest pirata informàtic que treballava per la CIA, que acaba descobrint que el govern americà ens vigila a tots, però no només els que serien...
Els ciutadans també.
Sí, no només els que serien sospitosos d'alguna cosa, sinó els ciutadans.
És a dir, que avui rebràs una felicitació al govern americà, tu,
sí.
Per l'aniversari.
A tots els ciutadans del món, i l'Edward Snowden sembla que no li sembla gaire bé aquests mètodes, i bé, ja ho sabem, la història ja la sabem, no?, que ho treu tot a la llum, i es publica l'escàndol.
En dosis, eh? Per això.
Jo no l'he vist, la pel·lícula, no l'he vist, i la veuré perquè l'Oliver Stone és un tio que m'interessa, un director que m'interessa des de fa molt de temps, encara que darrerament no m'agradi. M'ha agradat parcialment a vegades, i, però la seva carrera ha tingut una decadència bastant notable. Recordem que Oliver Stone va fer, per exemple, Platoon, Nacido el 4 de julio, JFK, no, Nacido el 4 de julio, no és d'ell. No, JFK, Nixon, bé, és un director sempre compromès, és esquerrà. Ha fet tres pel·lícules sobre Fidel Castro, amb converses amb ell. És un home que no és sospitós de ser addicte al Donald Trump, per exemple, no?
Quin personatge, aquest també li han de fer una pel·lícula un dia d'aquests.
Sí, però podrà cobrar drets segurament,
no,
i seran
ja.
Bastant... Bueno, quan no surti president suposo que li faran la pel·lícula, espero que no surti, no?
T'esperem.
Doncs l'Oliver Stone a mi sempre m'ha interessat, és un home que... però després d'un temps ja se li notava al principi que era un home, diguem, excessiu amb la seva posada en escena dels personatges. Era molt apassionat, molt poc imparcial, però tenia una força expressiva en aquestes pel·lícules que he esmentat, que realment era molt important. Després ja va anar de capa caiguda per uns motius que no explicaré, no vull explicar-los.
Per què? No t'està escoltant?
Qui?
No es vol explicar, no es vol mullar. Àngel, no es vols mullar avui.
Doncs llavors va fer la segona part de Wall Street, que es deia El Dinero, no sé què, d'on, que ja era un aprofitament de la primera part. Wall Street estava molt bé, però la segona part ja no estava tan bé. Després va fer una altra sobre el George Bush, que es deia W. Després una sobre el World Trade Center, és a dir, que va
aquesta tallar... l'he vista, la del World Trade Center, sí,
la pel·lícula catàstrofa que es feia millor El Corso en Llames, aquesta no tenia cap interès per mi, no sé per tu.
Era trista. Era la vida d'un bomber, que no sé si era Tom Hanks, no, el bomber, o...
sí, no recordo
bé, era, bueno, el Tom Hanks quedava, me'n recordo, entre les runes del World Trade Center.
Allà, em sembla que també l'he vist.
I quedava allà, la pel·lícula, doncs, no és aquell patiment.
Sí, és una pel·lícula més sobre les pel·lícules catàstrofes, que era igual al World Trade Center que si fos el Rockefeller Center, que un altre que l'haguessin estimbat d'avions contra ell, no? Aleshores, aquesta pel·lícula, que ja dic no he vist, ha tingut molt mala crítica, perquè parla únicament d'una part de la vida de l'Snowden, d'Edward Snowden, que no oblidem, era un militar, era de la CIA, i va desvetllar això, sobretot això, aquesta cosa inquietant que tothom a vegades no sap, però que existeix, que tothom es vigila. Vosaltres no sé si sabeu que...
Ens ho imaginem. No, perquè
ja ho sabem que no som lliures.
No, però és que l'extrema que ha arribat, sobretot als serveis secrets nord-americans, a la qüestió de la privacitat de gent normal i coneixó que dèiem de l'aniversari, és evident que pot ser una pura anècdota, però és veritat. Tots els nostres e-mails estan agafats i codificats en paraules clau. I això ho fan des dels Estats Units. Jo conec gent que s'hi dedica aquí perquè contracten empreses d'arreu del món, i a través de paraules clau, llavors tu, per exemple, estàs establint un retrarobot que tu, quan demanes un visat per anar als Estats Units, el tenen en compte per donar-te'l o no donar-te'l, perquè sabeu que els visats per anar als Estats Units en aquest moment no són com abans. Ara, en aquest moment, tu has de demanar-lo per internet i has de portar una sèrie d'informació que es queda resident allà, i te'l donen o te'l donen. I això és el que va descobrir l'Snowden. Jo no sé si amb bones intencions o males intencions. Això ja no ho sé. No sé si la pel·lícula ho esbrina o no. Ara l'Snowden està a Moscou. Està a Moscou i està en la mateixa situació més o menys que l'Assange, que és l'altre que va descobrir tots els papers
WikiLeaks.
Sí, Aquests dos personatges són uns personatges que el porten de corcoll al govern dels Estats Units perquè han descobert una sèrie de coses i a més han tingut repercussions a altres països del món, com per exemple a Espanya, els papers de Panamà, els papers de bueno, tots els tipus de papers, i ara actualment, gràcies a internet, doncs es pot saber coses, però al mateix temps et crea una inquietud. I aquesta inquietud jo no puc deixar de sentir-la, perquè com que internet és una cosa global, pots tenir un altre robot a qualsevol lloc, t'imagines, Carme?
Sí, sí. No, jo ja fa temps que ho tinc molt clar, vull dir que sé que la privacitat és...
Ho tenim assumit.
Molt, molt, molt reduïda.
Sí, i a sobre nosaltres els donem encara informació quan ens apuntem al Facebook, per exemple.
Clar.
En el Facebook s'ha d'anar molt al tanto. Tu has de donar només el just. No tens que posar tota la teva vida, ni perquè per altres motius...
És
no?
que és un aparador.
Sí, és un aparador, és un aparador que allò s'acumula. O sigui, amb tots els missatges que tu poses al Facebook es va acumulant en el teu, en la teva fitxa. I a més, hi ha altres coses al Facebook. Tu, per exemple, dius que te'n vas de vacances i et roben el pis.
Home, clar.
Clar. És a dir, que és molt perillós internet, i la gràcia de Snowden va ser aquesta. No sé si honradament o no honradament, això només ho sabrà ell.
Bé, honradament o no honradament, el que sembla a la pel·lícula és que no li sembla, bueno, sembla que el gest és que no li sembla bé, i per això ho va dir públicament el que estava passant, si no s'hagués
callat. Sí, per alertar el públic en general.
Bueno, però si la pel·lícula no està ben feta, no té res que veure el missatge. No?
De moment la història és interessant.
Sí, clar.
Veurem a veure com està executada.
Però oi que la crítica no l'ha deixat bé?
Doncs mira, n'he triat una de cada, i en concret Carlos Bollero li ha agradat molt la pel·lícula.
Sí, no?
Sí, és estrany. Diu, és un metratge llarg, que no et fa de fallir, almenys jo segueixo amb interès la història d'Edward Snowden, però després Luis Martínez, del diari El Mundo, n'ha fet un altre, que a més l'he recollit perquè diu, Snowden, la pel·lícula, aporta poc o gens el que ja coneixem d'aquest personatge, a més de ser molt avorrida, molt més avorrida que el magistral treball de Poitras, i ell es refereix a la pel·lícula, el documental de Laura Poitras, que es diu Citizen Four, que aquest ha guanyat un Òscar a millor documental, i en aquest sí que apareix, ella va parlar amb Edward Snowden, és interessant perquè és el propi Snowden que es va posar en contacte amb ella. A més, el tràiler comença, no?, que li diu, Laura, et dono una informació que a partir d'ara hauràs de cuidar i anar molt en compte, perquè allà on vagis et perseguiran. Sota la teva responsabilitat està que ho facis servir o no. I aquest documental, bé, si voleu saber de la vida de l'Snowden, passeu de veure aquesta pel·lícula, doncs recomanem el documental.
El Citizen Four.
Aquest. L'has vist tu, Àngel, aquest?
No recordo això, però...
Doncs bé, és interessant. Bé. Recomanen més aquest documental que no pas la pel·lícula.
És un altre plantejament, no? Perquè ja d'entrada el protagonista és ell mateix.
Sí, a més, però hi ha una altra cosa. Aquestes coses estan d'actualitat, tan d'actualitat, normalment quan fan una pel·lícula acostuma a ser oportunista i els hi falta perspectiva històrica, perquè aquest home està en aquest moment a Moscou. I clar, quan surti de Moscou, què dirà? Què no dirà? I a vegades aquestes pel·lícules seria millor fer-les per la tele que no al cinema. Ara, a mi em sap greu per l'Oliver Stone. Però bé.
Seguim amb més estrenes. Ens n'anem a una estrena d'animació. Es tracta d'Ozzy, que la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Oh, gracias, Ozzy. No puedo creerlo.
Ozzy, nos vamos a Japón.
Ozzy no puede venir a Japón.
¿Qué? ¿Eh?
Siempre podríamos dejarlo con alguien.
¿Quién?
¡Venga a conocer Blue Creek!
¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar?
¡Despídete de tu familia!
¡Bajad todos!
¿Qué es esto?
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero Blue Creek. ¿Estás en casa?
Me han traído aquí por error.
A partir de ahora eres el preso 463.
Voy a fugarme. Si quieres, puedes venirte conmigo.
¡Garazo!
¡Ese es Vito!
No sé si puedo hacerlo.
¿Qué?
¿Quieres correr para mí?
¡Vamos, campeón! ¡Dale! ¡Ya has hecho sus ojos! ¡Sus ojos!
Aquí yo soy Dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo.
¿Algún último ladrillo?
Pel·lícula d'animació dirigida per Alberto Rodríguez, que ens parla de la vida de Lofi, que té una família, però la seva família se'n va... La seva família d'humans, eh? No,
però
la...
qui és?
Ozi és un gosset.
Ah,
val.
I què vol dir Ozi?
Ai, no ho sé. Bé, no es pot saber tot. Tot això, la seva família humana, amb la que viu, fa un viatge al Japó, no se'l poden emportar i el deixen, com moltes famílies fan, en un suposat balneari, hotel per a gossets, molt maco, molt xulo, idíl·lic, però sembla que l'Ozi, quan arriba allà, no, el balneari no és tan idíl·lic com semblava.
És més aviat tètric.
És més aviat com un camp de treball.
O una residència de la tercera edat.
Clar,
a mi m'ha fet pensar l'argument
sí.
Que no fos una al·legoria a certes residències de la tercera edat, perquè en definitiva aquest és l'argument, no? Estàs a casa teva, és el rei de la casa i et porten a un lloc que t'aparquen, i aquesta és el que em feia pensar, però no crec que la pel·lícula vagi per aquí.
No ho sé. Jo pensava al començament que era una versió tipus Solo en casa.
Amb el gosset?
Sí, dic que no l'haguessin deixat sol a casa.
L'han deixat sol, però no a casa, tu. L'han aparcat, el pobre.
Però es veu que et passa de ser una... Digues, es veu perquè no l'he vist. Es passa de ser una comèdia a una pel·lícula gairebé de terror.
Sí?
Sí, això és el que diuen. Les crítiques que diuen, Eva?
Doncs a Cinemania diuen que no és precisament original aquesta pel·lícula, però agradarà als nens pel seu dinamisme i els seus personatges. És que els nens els encanten els animalets, oi?
Els nens...
Ja, però depèn de quines històries...
Però
depèn de quines històries plantegis...
En canvi, la setmana passada ens van plantejar una pel·lícula per adults amb unes salsitxes.
Sí. No, però amb els nens estem més preuant, perquè no hi ha dret. El cinema que a vegades es fa per nens, que sembla que siguin tontos. I que no ho són, I es podria començar ja a formar una certa cosa de valors i tot des de l'inici. No dic per aquesta pel·lícula, però per exemple les pel·lícules de Disney et donen una visió de la ciutat, de la societat integradora pels nens. És a dir, tot el que no sigui allò, no sortirà cap nen rebel després de veure la pel·lícula de Disney.
En tot cas, trastocat, no?
En tot cas, serà integrat aquella societat que bé, que és una societat de consum, conformista, convencional, etc. Bé, no ens posem... Total, és una pel·lícula de dibuixos, oi? Dirien.
Seguim amb més estrenes, ara sí, i aquesta ens aturarem, Àngel. Es tracta d'Inferno, que la podrem anar a veure a Cinesa i Yelmo.
Hay un interruptor. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Pero si no lo hace... Dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido. Usted es la última esperanza de la humanidad. Le he dejado una señal. La más complicada de todas. Inferno le espera al final.
Sobrist. Multimillonario norteamericano.
Dijo que alguien tenía que actuar.
Ha dejado un mapa. ¿Se supone que es un rompecabezas? Busca y hallarás. Zobrist ha creado una plaga.
Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos gobiernos la querrían? ¿Y qué harían para conseguirla?
Sin el profesor Landon, nadie encontrará el virus.
No confíe en nadie. Hay vidas en juego. Solo quiero saber si estoy en el bando correcto.
Inferno, si abans parlàvem d'un nom conegut del cinema com Oliver Stone, aquesta arriba dirigida per Ron Howard i parla i es basa en la novel·la homònima de Dan Brown, que és l'autor dels conegudíssims Codi da Vinci. I en aquesta pel·lícula la protagonitza Tom Hanks, que és un professor de simbologia que va darrere unes pistes de Dante a Itàlia. Coneix la doctora Sienna Brooks, que l'ajudarà a desxifrar una conspiració global.
Bé, tu ho has dit, no? És una combinació d'aquelles infal·libles de cara a la taquilla. Primer de tot, està el Ron Howard, que no oblidem, va dirigir la pel·lícula dels Beatles, que comentàvem la setmana passada.
Mm.
Que va, per cert, i entre parèntesi, heu vist que la pel·lícula deia que només la farien una setmana? Doncs mentira podrida, la continuen fent. És a dir, que allò era una operació de màrqueting que jo no sé si creure...
Ah, clar, perquè en el títol era...
Que deia només 8 dies,
sí,
no?
Sí, i doncs la continuen fent.
Perquè s'han enganxat.
Sí. És allò que dèiem. No. Bé, Ron Howard és un director infal·lible, un artesà, que s'ha deixat darrere de totes les coses aquestes que podia haver la pel·lícula dels Beatles, que també era una pel·lícula comercial i convencional. Aquí s'ha liat per tercera vegada amb el Dan Brown, que és un fabricant de bestsellers, potser un dels pitjors escriptors que hi ha en aquest moment en el món actual, que està tenint èxit gràcies a les campanyes de màrqueting, perquè de la manera que estan fetes les seves...
Aquest matí en parlàvem, eh? Sí? De tot això, sí, a la tertúlia.
Ah, bé, sí. Doncs
parlant de cultura i d'art en general, de la consideració, no? I de la creació, diguem, de dos nivells. La gent que es mou en un àmbit cultural, els entesos, podríem dir, i després l'espectador que perquè no pot tenir una lliure interpretació del que veu, del que llegeix. Si jo, ara, tu rius, el Dan Brown, pèssim, o sigui...
Jo per mi, horrorós.
Horrorós. Segurament hi ha, doncs... Un grup
clar.
Hi ha gent que el considera, vamos...
Bueno, perquè estan influenciats, jo crec, per el màrqueting que li fan al voltant de la seva obra. N'hi ha bastants, així, eh? Ara hi ha gent que tenen també el seu màrqueting al seu costat, com per exemple el Forsyth, i aquest és bo. Vull dir que les novel·les d'en Forsyth sempre són interessants, i aquest home, el Dan Brown, és que jo vaig veure la primera pel·lícula basada en la seva novel·la, que es deia Código da Vinci, i
sí.
Automàticament dic, no pot ser que hi hagi una novel·la que sigui més dolenta que aquesta pel·lícula, i vaig llegir la novel·la i és que era horrorosa, és que estan tots els tòpics, tots els clichés i tota la manera dels best-sellers prefabricats. Fins i tot dubto de que no tingui un equip de gent que li escrigui, ara fes aquesta escena, ara fes... No, això no ho sé, però evidentment no. Aquesta és la tercera part, però que no tenen res a veure amb les anteriors. Aquí es desmarca. Aquí...
Però és el mateix professor.
Sí, és el Robert... no sé quants.
Lannidon.
Aquest és el Tom Hanks, una de les pitjors interpretacions de la seva carrera, perquè el Tom Hanks... El Tom
avui estàs carregant, eh?
El Tom Hanks, quan ho fa malament, eh? És molt bon actor, jo crec, i té pel·lícules memorables des de Vic, que era genial. No sé, tu la coneixes?
Sí, que desitja fer-se... És un nen que vol fer-se...
Era genial, sí. Estava genial fins, no sé, a l'última...
El pont dels Espies,
que sí. Fa bé. Ara, aquesta està fatal, és que fa la cara aquella...
Naufrago és d'ell, oi?
Naufrago també, amb la
Wilson!
Doncs sí, llavors la conjunció d'això, el pitjor escriptor del món d'aquest moment, el Ron Howard, que és un home acomodatici, convencional, i el Tom Hanks, fa que la pel·lícula sigui realment infumable. És una pel·lícula d'aquelles que en aquest moment em va fer pensar, quan la vaig veure, que el cinema comercial d'acció reuneix tot el que funciona en la mateixa pel·lícula. I aquí, per exemple, pots trobar el Jason Bourne, com a estil, estic parlant, pots trobar James Bond com a escenaris, és una pel·lícula turística, passa a Florència, passa a Estambul, ara no recordo si passa a alguns llocs.
No, perquè... màrqueting total, llavors.
Sí, no, la pel·lícula és d'aquelles que tenen que funcionar a base de bé per la gent que vulgui dormir una miqueta al cinema, perquè a vegades hi ha gent que no pot dormir al llit i dorm al cinema, encara que jo faci soroll, no?
I a més ara s'està garantint.
Gent que dorm al Senat, també.
És veritat, al cinema, jo no sé si us passa a vosaltres, però aquesta pel·lícula es dorm perfecta, eh? És una d'aquelles coses...
Home, depèn també del volum, eh?
Ah, no, és igual, com més volum, més dormo.
Sí, més profundament.
Jo la gent que pot dormir en una cadira no ho entenc, perquè et queda el coll tort d'una manera que no...
No, però...
Sí,
però hi ha molta gent, eh? No, és el cinema i la televisió. Jo dic la televisió i és, bueno, és una cosa que dius, que dormo, no? No, aquesta pel·lícula té que ningú és el que sembla. És a dir, com vosaltres, surt un personatge i és bo, automàticament penseu, és dolent, és dolent, és dolent, o és dolenta, és dolenta, és dolent, tots. Tots, menys el professor, clar, que el professor és l'heroi. Cap personatge té una descripció psicològica de per què està fent allò. Es diu, ho fan i ja està. No diuen res del personatge, són epidèrmics, a flor de pell estan. I aleshores, doncs, l'argument només busca allò, doncs, escenes d'acció, que lluïssin els efectes especials, però no hi ha coherència. La part final és delirant. No te n'enteres de res, ni perquè van aquí, ni perquè van allà. Ah, això passava a les anteriors, també, no, tampoc. Però en aquesta no hi ha res sobrenatural. Aquí es tracta de buscar una altra cosa, que és un virus que, si el deixen anar i està amagat a un lloc que podria estar a Florència o a Estambul, doncs, si el deixen anar, la meitat de la humanitat mor, perquè el senyor que l'ha creat resulta, no faig cap spoiler, el senyor que l'ha creat resulta que pensa que si es carreguem mitja humanitat, com que no hi ha recursos per tots, les altres poden sobreviure. I ja està.
Clar, quin plantejament.
Clar, a mi em sembla bé, perquè jo crec que amb la sobrepoblació com el factor desencadenant de tots els problemes del món actual, a la meva no m'ocorria mai dir encarrego mitja humanitat, no? I no sé, tu, si tens alguna...
Doncs mira, Àngel, has fet una referència que també la crítica del Time Out se'n recordava, que és la pel·lícula és un clon de les del Bourne, les de l'ultimàtum de Bourne, però en canvi és un clon atrotinat i d'escassa potència, que fins i tot, al final, Tom Hanks sembla una mica avorrit. Fins i tot el propi Hanks s'avorreix de la seva película.
Sí, potser sí, sí, pobre.
Heu coincidit prou,
sí, perquè és un bon actor que fa això per sobreviure i a més això li dona una gran popularitat. Bé, jo no tinc res més que dir, perquè només si parla de la pel·lícula estem fent publicitat d'ella.
I nosaltres
no li interessa. Total.
I nosaltres tampoc, ja hem acabat les estrenes. No sé si tenim alguna cosa més a dir, Carme?
No sé.
Felicitats, novament.
Que acabis de passar el dia aquest. No facis bogeries, perquè a aquesta edat es fan bogeries, oi?
Bueno, jo la veig molt assenyada, l'Eva.
Sí, això és veritat, sembla més gran, eh? Sí, sembla que sí, tingui sí. 22
anys. Té una cara de nena, una cara d'àngel, eh?
Cara meva té, eh?
Cara de nena, cara d'àngel. Ai, clar.
Ara si no és pobra noia.
Ai, que és dolent aquest àngel, que és dolent, per favor.
Cara d'Àngel Comas només la té el senyor Àngel Comas.
Efectivament.
Molt bé, doncs t'agraeixo la definició.
Vinga, doncs fem un repàs. Va, teníem Snowden, Ozzy, el perrito andaluz i Inferno.
Ah, et volia dir que Inferno, no la confoneu amb una pel·lícula dels anys 70 de terror d'un tio que es deia Dario Argento.
Ah, ja he vist Profondo Rosso.
Sí,
del Dario Argento.
Doncs el Dario Argento era un geni del cine de terror
cutre,
barat, i aquesta pel·lícula n'hi ha una que es diu Inferno, que no té res a veure i és, vaja, una obra mestra comparada amb aquesta.
Déu-n'hi-do.
Advertits que deu. Àngel, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé.
Eva, fins aquí un moment.
Una estona.
Sant Cugat a fons.